Voces al aire.
Voces al aire.
Voces al aire. Un universo en estado puro.
En aquest número volem donar les gràcies i acomiadar-nos dels nostres dos col·laboradors, Raül i Emmanuel, que ens han deixat per seguir el seu camí. Ha estat un plaer treballar amb vosaltres i esperem que tingueu molta sort en aquesta nova etapa. De part de tot l'equip de Divagazim, de Lledoners, gràcies.
En aquest número hi podreu trobar coses tan interessants com el making of de l'Andreu, que ens parlarà d'ètica. Si us interessa la cultura japonesa, en Jordi us descobrirà els dracs Shishimai. En aquesta edició, en Francesc, els descobreix Cadaqués, uns dels racons més bonics de Catalunya. A la cuina d'en Ferran aprendrem les peculiaritats de les carns vermelles. I per últim, un podcast especial on entrevistem a Pep Guardiola, l'entrenador del City, que va venir a donar-nos algun que altre consell. Esperem que us agradi i, si us plau, deixeu vostres comentaris a la web. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andreu y os presento un nuevo formato, un nuevo espacio, cuyo tema es Making of Ética. En este primer programa trataremos de definir de la forma más sencilla lo que sería ética. Yo la defino como estética del comportamiento, así de simple. ¿Por qué? Explicaré. Primero deberíamos definir qué es estética. Estética es esa sensación, esa percepción de la belleza. Es como la esencia de lo bello, lo que es simétrico, proporcional, armónico. Es decir, aquellas cosas que producen un sentimiento de satisfacción, de cierto disfrute, de placer. Por ejemplo, cuando vemos un precioso paisaje en un bosque, al fondo un lago transparente, de aguas claras y cristalinas, y aún más al fondo una montaña con los picos nevados. Y si además añadimos que el sol se está poniendo y ahora el cielo toma esos tonos violetas, rojos, encendidos, eso es estético. O por ejemplo un edificio, imaginar el Taj Mahal, es de belleza estética. Incluso un automóvil, podría ser un Bugatti o un Ferrari, lo vemos y nos encanta, sus líneas, su perfil, diríamos que es estético. También nos suena mucho cuando hablamos de estética lo que sería técnicas de cirugía y maquillaje. Esas técnicas están destinadas a resaltar la belleza y o corregir o minimizar o disimular los defectos, los fallos, las imperfecciones. Por ejemplo, alguien puede tener una nariz torcida o aguileña o que no le gusta. Pues se hace una rinoplastia y entonces le queda una nariz perfecta. O por ejemplo, quizá debido a una enfermedad, un cáncer de mama, por ejemplo. Cada vez es menos frecuente el que se tenga que intervenir con una mastectomía. Gracias a Dios. Pero si ese fuera el caso, la cirugía estética siempre ayuda, porque se puede reconstruir. Así que con este ejemplo lo que hemos dado a entender es que la estética, en los casos de la cirugía y el maquillaje, sirve de corrector para dar una buena imagen, es decir, presentar la mejor imagen de nosotros. Todo lo contrario a la estética sería lo grotesco, lo feo, lo horrible, lo que es tortuoso, deforme o amorfo, aquello que asustaría a cualquier niño que lo viera. Todo aquello que produciría sentimientos de rechazo, de repulsa. En el comportamiento humano, la ética produce un efecto muy parecido. Resalta lo mejor de nosotros y corrige lo peor. Por ejemplo, la buena educación, los buenos modales, ser corteses, amables, la cordialidad, la moderación, la delicadeza, la bondad, en definitiva todas aquellas virtudes y valores que producen una sensación de bienestar y felicidad, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Otro ejemplo, ya que hemos hablado de una manera técnica de lo que sería la ética, hablemos ahora de la ética profesional, un caso práctico que nos ayudará a entenderlo. Esto se llama también código deontológico, que no es más que una normativa de buenas prácticas que regula el desarrollo de una profesión. Voy a poner un ejemplo muy fácil, el de un lampista. Vamos a hablar de dos lampistas, el ejemplo A y el B. El primero es un lampista que nos cambia la cita. Nosotros lo esperamos el viernes y no se presenta y no viene hasta el lunes o el martes. Además, no es nada puntual, viene cuando le parece. Cuando entra en nuestra casa, fuma sin ningún permiso, tiene un habla soez, le faltan herramientas, no tiene los recambios que necesita y de manera negligente lo deja todo a medias y se marcha porque tiene otro cliente. Además es sucio, no recoge los desperdicios que deja, modifica el presupuesto, no hace ninguna factura. Ahora, en contraste, veamos el profesional B. Este lampista es puntual, cumplidor, es eficaz, es de un trato educado y amable, es muy respetuoso, pide permiso para hacer cualquier cosa, soluciona todos los inconvenientes, no abandona la avería, por problemas que surgen, hasta haber solucionado. Limpia, recoge, respeta el presupuesto que nos dijo. Ahora la pregunta es, ¿qué fontanero elegiríamos? Claro, es evidente que el ético. No obstante, cuando hablamos de ética, no solamente se trata de presentar la mejor cara y de presentar las mejores sensaciones. Aquí entra en función otro asunto y es la motivación. Así como en la estética no hace falta reparar en qué motivos lleva a una persona a ser estética y a presentar lo más bello, en la ética sí, porque si una persona está dando lo mejor de sí, los mejores valores, pero no lo hace con la buena motivación, es decir, es hipócrita o busca alguna ventaja o ganancia oculta, ya no es ético, evidentemente. O sea, la ética tiene que brotar de manera libre, voluntaria, altruista, eso sí es ético. La ética tiene mucho que ver con la moral, con el bien, con lo correcto y lo apropiado, con el comportamiento que hace sentir bien a los demás. Veréis, hay una prueba definitiva para no equivocarse, como la prueba del algodón, sobre si nuestro comportamiento en determinada situación es ético o no. La sentencia es la siguiente: trata a los demás tal como te gustaría que te trataran a ti. Así sabrás si es ético o no. Claro, a menos que uno sea sadomasoquista.
Estimadíssima amiga meva, avui et vull parlar dels dracs Shishimai.
Què és el Shishimai?
Quan arriba la tardor i s'acaba l'estiu, és l'època dels dracs Shishimai, en anglès el Lion Dance. Això és al Japó, semblants als que veus a les pel·lícules del Chinatown d'Amèrica.
Ah, o la cucafera que fèiem a les rues de carnaval quan érem més petits, oi?
Ah, exacte. L'època dels dracs Shishimai és tot un esdeveniment a molts pobles i ciutats del Japó. Durant unes 3 setmanes els nois i noies que hi participen practiquen 2 hores al dia, de dilluns a divendres. El ball del Shishimai comença el dissabte a les 5 del matí. Va recorrent els barris de casa en casa fins a les 5 de la tarda i l'endemà torna a començar amb el mateix horari. L'objectiu és vèncer el drac Shishimai i alliberar les cases dels mals esperits. Així doncs, tant els nens que van dins el drac com el que lluita en contra, una espècie de Sant Jordi a la japonesa, acaben ben cansats, però estan molt contents, perquè l'endemà acostumen a rebre un sobre amb els diners que han recollit el dia anterior, venent refrescos durant la rua. Pensa que Tsubata, la Mercè, m'ha explicat que els nens de primària poden rebre fins a 8.000 iens.
Re, noi, com ho hem de fer per participar-hi?
Oh, crec, estimadíssima amiga, que hem fet salat. L'edat no perdona. És una festa molt bonica. Durant les 3 o 4 setmanes que practiquen, els carrers són plens de música, amb les flautes i els timbals, i et vas preparant pel gran esdeveniment. Així, quan arriba el dia, fa molta il·lusió.
I com és aquesta rua?
El Shishimai va avançant pels carrers, amb la música dels timbals i uns quants flautistes. Quan arriba a una casa on han demanat els seus serveis, s'atura i comença aquesta lluita en forma de dansa. La comparsa va seguida d'un carro on hi ha els timbals japonesos. Es diuen taiko i també va carregat de sake, cerveses, ninoshu i d'altres begudes pels espectadors. És molt bonic veure també les portes de les cases que estan decorades amb unes cortines especialment brodades per a l'ocasió. També és molt habitual que el noi que porta el cap, el Shishimai, s'acosti ben a prop dels més petits de la casa, que sempre s'emporten un bon ensurt. Divertit, oi, estimadíssima amiga?
Sí, tant.
I per acabar, una curiositat. Saps com es diuen els mitjons sabata amb la sola plastificada que és tan típics del Japó?
Doncs no, a veure, il·lustra'm.
Es diuen tabi, i si mai aneu al país nipó, us recomano ben fort que us en compreu un parell. Són ben còmodes i podeu brodar el dibuix que més us plagui. Elefants del parc, coets voladors o fins i tot d'astronautes que van a la lluna. Ja sabeu que els japonesos són molt donats a la creativitat.
Quines ganes m'han vingut d'anar al Japó i de pas menjar una mica de sushi.
Oi, tot arribarà, però hem de ser pacients. I a vosaltres, amics oients, esperem poder retrobar-vos en la pròxima edició de la nostra secció Cultura Japonesa i a gaudir de la festa del drac Shishimai
més que mai.
Sabem que la nostra alimentació és desequilibrada i excessiva. Vivim en una societat frenètica amb gran sedentarisme i amb una opulència alimentària que genera problemes de salut com l'obesitat, la hipertensió o el colesterol, tant per la quantitat d'ingesta com una qualitat dubtosa. El ritme de vida tampoc ajuda i fa que comprem productes preparats simplement per escalfar. No tenim temps per comprar aliments que siguin bons i sans perquè tampoc tenim temps ni les ganes de cuinar-los. L'alimentació hauria de ser una de les preferències de la nostra vida i la dels nostres fills si els tenim. És evident que marcarà la trajectòria de la nostra vida en relació a la salut i, en conseqüència, les malalties que patirem i que determinarà la qualitat d'aquesta vida i fins i tot de la mort. Tot això seria en molts programes. Avui podem donar un primer pas en millorar la nostra alimentació. Com? Doncs senzillament no omplir els carros del súper de bolleria industrial. Són autèntiques bombes de colesterol que fem fixes a la nostra dieta i a les nostres fills. L'oli, la llet, els ous, les farines i sucres no tenen per què ser dolents per a nosaltres. Tot al contrari. Determinada manipulació i determinats tipus de greixos sí són dolents pel nostre organisme i són l'origen de l'obesitat infantil i de la hipercolesterolèmia detectada entre els nens. Conclusió. Un cake o una magdalena fet amb ou, farina, llet i oli d'oliva és saníssima si la fas a casa, com feien les mares i encara més les iaies. No hem de renunciar, i aquest és el primer repte per a tots els oients. Al matí, mentre prepares el cafè amb llet, el te o el que prenguis, et pots fer un mug cake en 2 minuts. Et menjaràs una pasta sana, recent feta, i tindràs temps de sobres. Els teus fills se'l podran fer per berenar. Els nens no tenen cap perill, no es poden tallar ni cremar i es divertiran. El servirà com a aprenentatge per a la seva educació alimentària. Apuntem els ingredients. Sucre, preferentment panela, i per aquest ordre, sucre bru o blanquilla com últim recurs. Farina, integral en preferència. Oli d'oliva, llet, ous, colacao i llevat royal de tota la vida. En un mug o tassa posem 2 cullerades de sucre panela, 2 cullerades de farina, 1 cullerada de colacao i 1 punta de cullera de llevat. Remenem, incorporem 1 ou, 1 cullerada d'oli i 2 de llet. Remenem ben remenat i al microones a 900 watts 2 minuts. Ja el tenim. Tots els ingredients són bons i sants i el temps és de riure, no? No tindrem un coc com quan el fem de manera tradicional, al forn, deixant que el llevat evolucioni amb repòs, etc. Però estarà molt bo, serà sa i en un moment. Substitueix el colacao per mitja poma tallada en dauets, un altre dia per coco ratllat o panses, unes nous trencades i vas fent combinacions tantes com dies té l'any. Pots canviar la llet per iogurt, el sucre per mel, que tenim algú amb celiaquia, doncs la farina de blat fora i podem triar una altra que no tingui gluten. Blat de moro, arròs, blat sarraí, o el forfón, mill, garrofó, fajol, etc. Tenim a l'actualitat més farina sense gluten que no pas amb aquesta proteïna. I deixa que els nens facin volar la seva imaginació i que es facin ells el berenar. Es divertiran i menjaran bo i sa. Només cal tenir cura de fer servir un guant quan traiem del microones el muc o la tassa. Aquest és un primer pas per millorar la nostra alimentació.
Hola, bona tarda. Comencem la segona part dels racons més bonics de Catalunya. Avui parlarem de Cadaqués, residència d'intel·lectuals i artistes des de Dalí a Pau Riba. Actualment, acull els urbanites a la recerca de pau i tranquil·litat, lluny del turisme costaner de masses. Cadaqués és el poble més oriental de Catalunya i de l'Alt Empordà. El terme municipal ocupa la major part de la costa de llevant de la península del Cap de Creus, aïllat per les muntanyes del Paní de la resta de l'Alt Empordà. Cadaqués va viure de cara al mar i pràcticament separat, per terra, de la resta de la comarca fins a les acaballes del segle XIX. El terme municipal de Cadaqués s'entén a l'extrem de llevant de la península del Cap de Creus, punt més oriental de la península Ibèrica, en terrenys tallats irregulars pels vessants finals de la Serra de Prades, que en arribar al mar formen una costa molt accidentada, amb petites platges. Una sèrie d'elements geològics, arquitectònics i ambientals configuren la imatge característica de Cadaqués: la llicorella grisa, les oliveres i les garrigues verdes, les terrasses fetes amb parets seques de gran perfecció que s'enfilen fins a les carenes i, sobretot, les cases blanques. La vila de Cadaqués, ubicada al fons de la badia del mateix nom, està abocada al mar i aïllada de l'interior per la muntanya del Paní i el Puig de Bufadors, que encerclen el territori. Des de Baluard, la vila s'obre a banda i banda, formant dues grans corbes sobre la badia, resseguida per la riba. Aquests sectors, a ponent, des de la meitat del Llaner Gros i a llevant fins a la part posterior de les cases del carrer Colom, de l'antiga vila, queden, junt amb aquesta, també compressos dins de l'àmbit del conjunt històric. El nucli antic, que estigué emmurallat, encara se'n conserva el portal emblanquinat. Ocupa un turó rocós, al cim del qual s'alça la característica i blanca església de Santa Maria, i s'entén fins arran del mar, fins a la cala del Llaner Gran. Un seguit de carrers i carrerons estrets i costeruts, empedrats amb lloses i còdols de pissarra i placetes recollides, formen un conjunt arquitectònic del nucli antic de Cadaqués. El 1030 es documenta, entre d'altres, el port de Cadaqués. Més endavant apareix documentat sovint el castell i la vila de Cadaqués. I el 1279 l'església, inicialment, fou un condomini del monestir de Sant Pere de Rodes i del comtat d'Empúries. Fins al 1403, el seu consell o universitat era l'aplec de tots els veïns a la plaça o a l'església. A partir d'aquesta data, el rei Martí l'Humà ordenà que la vila es regís per 12 prohoms elegits lliurement. Al segle XV, a la guerra contra Joan II, la vila fou lliurada a les tropes reials i després recuperades per la Generalitat. Durant el segle XIV i XV, i especialment durant el segle XVI, Cadaqués sofrí repetides vegades l'atac de corsaris. El 1444 l'arxiu de la vila fou cremat i el 1543 l'església i tota la vila també van ser cremades. Per protegir-se de la pirateria es construiran torres de defenses. I el 1655, al final de la Guerra dels Segadors, Cadaqués es rendí als francesos. Entre els segles XIII al XVI, el nucli de Cadaqués es formà dins del recinte de l'antic castell. D'aquest recinte primitiu es conserva un dels portals d'entrada, conegut com el portal que condueix a través del carrer del Call a dalt del turó, on es troba l'església de Santa Maria. També queda en peu la torre de sa fusta d'Esbaluar, on es troba l'actual casa de la vila. De la mateixa manera, molts dels murs actuals de les cases de la punta d'Esbaluar estan formats per la resta d'aquesta antiga muralla. A partir del segle XVII es produeix un altre període marcat pels primers assentaments fora muralles, resseguint les línies de la costa. El 1683 es basteix la riba del port d'Alguer i els porxos sortint de les dues primeres cases construïdes damunt d'ella, per així donar servei al port. D'aquesta manera, Port d'Alguer es va convertir en el primer raval format a l'exterior de la muralla del castell. Després, de 1714, juntament amb la fi de les guerres i passat el perill constant dels corsaris i pirates, les cases fora muralles es comencen a reproduir més ràpidament. Després de la liberalització del comerç amb Amèrica, gràcies al tractat del 1778, es produeix un cert renaixement de Cadaqués. En aquest moment, el tipus constructiu tradicional es marca per la puresa i simplicitat dels porxos amb voltes i dels matisos murs emblanquinats. L'últim moment remarcable de la revolució urbanística de Cadaqués es desenvolupa a les darreries del mil·lenni, durant els segles XIX i XX. És en aquest moment quan es comença a bastir sobre les ribes tot tipus d'edificacions, no solament les relacionades amb els serveis del port. Aquest auge ve donat pel creixement demogràfic que patia la zona, arribant al seu màxim exponent en el decenni del 1860, gràcies a l'explotació del conreu de la vinya i l'exportació de la garnatxa, la qual es suma a l'activitat pesquera. Posteriorment, l'any 1880 ve marcat per la filoxera i la davallada demogràfica que indirectament provocà. Aquesta tendència no es va canviar fins a l'arribada del turisme als anys 60. Gràcies a l'obertura de la carretera a començaments del segle, es trencà l'aïllament del poble i provocà transformacions, tant a l'interior de la vila com a les ribes, on es continua construint. Finalment, a la dècada dels 60, coincidint amb el boom del turisme, comportà que molts integrants de la burgesia catalana, així com estrangers atrets per l'encant d'un país en vies de desenvolupament, hi assentessin les seves segones residències. Dintre d'aquest grup també es congregà un grup d'intel·lectuals que volien conservar trets del folklore i l'arquitectura tradicional sense renunciar a la modernitat arquitectònica. Quan va tornar de Nova York Salvador Dalí, ens va instal·lar a Port Lligat, un port natural del municipi. La seva presència va fer que hi arribessin personatges tan destacats com García Lorca, Picasso o Walt Disney. L'artista francès Marcé Duchamp s'hi va instal·lar als estius des de 1958 i és ben coneguda la seva presència jugant a escaig al bar Meliton. Richard Hamilton, impulsor del pop art anglès i seguidor de Duchamp, també freqüentà Cadaqués i exposà diverses vegades a la Galeria Cadaqués creada per l'arquitecte i galerista Gianfranco Bombelli. Molts altres artistes i nombroses persones vinculades al món de les arts s'han vist seduïdes per Cadaqués.
Hola, sóc l'Andreu, de la revista digital, i jo tinc un apartat que es diu Making of Ètica. Ens agrada que siguis aquí i voldria preguntar, com es veu Catalunya des d'Anglaterra? I més a més, quins comentaris privats, clar, aquests que puguis contar, et fan els teus amics sobre Catalunya?
Catalunya els hi agrada molt. Mira si els agrada molt que venen quasi bé tots els que conec de vacances, sigui les illes, sigui aquí. Em parlen com tot el que tenim, de la nostra força culinària, del clima, bàsicament per aquí.
Com imagines l'ambient als camps i a les rodes de premsa amb la Lliga Espanyola i portant aquest llacet groc?
Doncs com tot, al principi hi hauria un enrenou, però com tot, a través, com ha passat amb Anglaterra, a través de portar-ho cada setmana, doncs és part de la quotidianitat. A Anglaterra que hem intentat entendre el per què, és a dir, llaços n'hi han de molts colors i cada un té una simbologia sempre molt humanista, molt de posar-te al costat de l'altre. No és una reivindicació més important que una altra, és posar-te la pell d'una persona, sigui patint de càncer o patiment de violència sexual o violència masclista o el que sigui. Per tant, ara ho han acceptat com una qüestió de normalitat i aquí també s'acceptaria com una qüestió de normalitat.
Pep, sóc en Francesc. A veure, tu has fet que molts catalans estiguem orgullosos de la imatge mundial que dones. Ets una persona que parles diversos idiomes, ets una persona comunicadora, líder, etc. Triarem molt a veure't liderant un projecte a Catalunya?
Mira, jo crec que la millor manera que podem ajudar a la nostra família, probablement al meu poble, després a la meva comarca, o al meu país, a Europa o al món, és fer bé les coses, intentar fer les coses que tu saps fer, o que intueixes que saps fer, i que a través d'anar-ho fent molt vas fer-ho millor, fent-ho millor. Que jo crec que és la millor manera d'ajudar, per exemple, el cas d'aquest país, és fent les coses bé amb un mateix. La segona part de la pregunta era...
Trigarem molt a veure liderant un projecte
polític. A mi m'agrada molt la política, perquè demostra com és el ser humà. Més enllà de les polítiques, que evidentment jo a mi m'ha anat molt bé la vida, com molta altra gent. L'única diferència que m'he guanyat millor la vida, perquè amb la feina m'ajuda, és a dir, t'ajuda a guanyar-la potser una mica millor. Però jo he nascut en una família molt, 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 molt humil, d'un poble molt petit, que és Santpedor, i el meu pare, la meva família, sempre m'ha ajudat molt a entendre posar-te a la banda del més feble. Jo no m'agrada gent, la gent aquella que és poderosa amb els dèbils i dèbils amb els poderosos, aquesta gent amb poc de jorticària. Jo soc molt, molt d'esquerres, primerament per una cosa egoista: si a la gent li va millor, més segur estaré jo. Però m'agrada veure les de fora, no tinc esma. Polítiques has de tenir molt, molt temple, has de tenir les idees molt clares, i jo sóc molt visceral, sóc molt llatí amb això. M'agrada veure-la des de fora, però no tindria capacitat de... Dit això, tots fem política, tots expressem els nostres, i tots tenim el deure d'expressar les nostres opinions de la manera que ho entenem, i que amb totalment llibertat de poder-ho fer.
I des d'una vessant esportiva?
Jo crec que ho faig bé sent entrenador. L'altre em sembla que no tinc capacitat, és a dir, ser dirigent significa anar a fer molts sopars de directives i aquestes coses, i jo m'avorreixo molt, però molt, no em serviria. A mi m'agrada molt el camp, la gespa, l'olor de la gespa, la competició, els nervis, el guanyar, el perdre un partit, estar una nit sense dormir, l'endemà aixecar-te i ja preparar-te què has de fer per guanyar el pròxim, fer jugar l'equip com tu vols, i m'agrada això. La resta crec que és com tot, no? Un, perquè li va bé a la una feina, ja serveix per ser polític. Hosti, em sembla que estem equivocats. És a dir, jo, perquè he sigut bo, crec que he sigut bo com a entrenador, no significa que sigui bé sent conseller d'esports, posa pel cas, o de cultura, o de... No. Doncs Laura Borràs és molt millor conseller de cultura que seria jo, no? Posem pel cas. Doncs, per tant, cadascú, allò de zapateros de zapatos, doncs crec que és la millor.
Sí, sóc el Jordi. Pep, moltes gràcies per haver vingut a veure'ns, i també et volíem fer una altra pregunta, més des de la vessant també dels lideratges, no? Que a la presó hi ha molt talent, i és veritat doncs, que en molts casos, però no sempre necessàriament, hi ha gent, doncs, pel que sigui, ha comès algun error o doncs, la vida li ha girat l'esquena, no? Però en aquest sentit, quan estem parlant de talent, quin és el principal consell que tu podries donar a la gent, doncs, que ens escoltarà, no? i que pugui estar una mica més de caiguda, o que es pugui sentir una mica com allò, doncs, de que no és que la vida no tingui sentit, però hi ha moments, doncs, de que a la presó, doncs, les persones poden sentir una miqueta més alicaigudes. Quin és el principal consell que donaries tu a aquesta gent, que segur que té un munt de talent, aquesta gent que es troba a la presó i que t'escoltarà de ben segur d'aquí 15 dies?
Em fa l'efecte que l'esport és molt bona, i a l'esport sempre hi ha un nou challenge. Amb la victòria, amb la derrota, sempre hi ha una nova oportunitat per tornar-ho a fer. Probablement dintre la presó, si hi ha moments de tristor, perquè et manca la teva família, manca la teva gent propera, però el demà està aquí, i sempre s'arriba, sempre hi ha. I a fora, hi ha gent esperant, n'estic convençut, gent esperant que donarà una oportunitat. A vegades pensem que la gent que ha estat fumuda, jo estic molt d'acord, molta gent, és a dir, tothom tenim un talent, tothom té una nostra passió, a vegades les circumstàncies et porten a fer coses, o moltes vegades la mala sort, què sé jo, et porta a estar aquí. Però jo crec, jo malgrat tot, sóc un ferm servidor del ser humà. És a dir, jo no crec en els cocodrilos, jo no crec que els lleons són millors que nosaltres. I el ser humà és, jo crec que per si és bo, i hem de canalitzar-ho per treure el millor d'això. I malgrat ara un moment estiguis, la gent que esteu aquí dintre, doncs és molt futur, perquè esteu privats de la llibertat, d'aquí se'n surt tard o d'hora.
Moltíssimes gràcies, Pep, moltíssimes gràcies. El que sí que crec que compartiran tots els meus companys, que aquí dintre, que és un lloc extraordinari, coneixes també gent extraordinària.